today.
Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa número 2 de la segona edició del programa a Més Que Ràdio i a Catalunya Ràdio. Avui comença pràcticament l'estiu, res, falta una setmana. Aquest divendres, si esteu escoltant això en directe, serà estiu, dia 21 de juny. I parlarem amb la Gina Estapé, que ja sabeu que és dietista i especialista en cuina integrativa, dels aliments de l'estiu i del que hem de menjar a l'estiu, i sobretot suposo que acabarem parlant de la importància de la fruita i de la verdura. Després, el diumenge, Estomanes, l'Ester Vives ens recomana coses que podem fer per millorar una mica la nostra salut i sobretot la salut del planeta. Tres consells imprescindibles per portar a terme una alimentació sana i saludable. I acabarem després parlant amb la doctora Anna Puig, que és doctora en Ciències de l'Exercici i de la Salut de la Universitat de Bristol, autora d'un llibre molt interessant que es diu Mouta, La revolució de seure menys des de petits, editat per Eumo, que ens parla dels perills que té el sedentarisme i de com els podem combatre. Tot això, com sempre, i alguna coseta més que sortirà afegida, ho farem en el programa d'avui. Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l'Instagram i el Twitter, @sansiestalvis. Avui ens ajuda el control tècnic la Rosa Silloé. Comencem! I am
aware and feeling alright. Sans i Estalvis, amb Adam Martín.
Gina Estapé, què tal? Bon dia.
Bon dia.
O bona tarda, no sé quan estigueu escoltant aquest programa. O bona matinada, també, que hi ha molta gent que l'escolta a les 3 de la matinada. Com estàs? Tot bé?
Molt bé.
T'hem trobat a faltar una mica, eh?
Amb moltes ganes d'estar per aquí.
Ara sentia aquesta sintonia i pensava que és com molt primaveral.
Sí.
Perquè és com de flors que neixen i d'arbres verds. Però és que resulta que aquest divendres, dia 21, ja arriba l'estiu a les 17:45, a 17:45 de la tarda, segons l'Observatorio Astronómico Nacional, un estiu que durarà 93 dies i 15 hores i que s'acabarà el 23 de setembre a les 9:50. Per tant, tenim 93...
Calculadíssim.
Bueno, sí, és un càlcul que he fet així aproximat. Tenim 93 dies per alimentar-nos d'estiu.
Exacte.
Que ja sabeu que sempre recomanem que és important alimentar-se en funció de la temporada on som, no per qüestions esotèriques, sinó perquè els aliments que apareixen a cada estació són els més adequats per aquella estació, per una cosa de sentit comú. I avui parlarem d'aliments d'estiu, que em semblava una bona manera de tornar a sentir la Gina al programa.
Exacte. Que els aliments d'estiu, sobretot... Clar, quan arriba l'estiu, evidentment, ja no ens venen de gust els mateixos plats que ens venien de gust a l'hivern, sinó que busquem preparacions més lleugeres, més fresques, més que ens hidratin, no? Aleshores, la cuina d'estiu, sobretot, es caracteritza potser no tant pel cuinar, sinó pel no cuinar. És a dir, que, no? Que hem d'apostar més per preparacions potser més crues. I això és que té molts avantatges, perquè les verdures i les hortalisses, que com ja sabeu han d'estar molt presents a la nostra alimentació i haurien de formar part de cada plat, són molt riques en vitamines, en enzims, en antioxidants, però aquestes substàncies moltes vegades són sensibles al calor. Aleshores, quan les cuinem, en tendim a perdre certa quantitat. Aleshores, l'estiu, que ens venen de gust coses fredes, fresques, que ens hidratin, incloure-les de manera crua és una de les millors opcions per aprofitar totes aquestes propietats de les verdures i hortalisses que ingerim. Mm. Aleshores, ja sigui en forma d'amanida, en forma de crema freda, en forma de bastonets per acompanyar l'humus, per exemple, amb uns bastonets de pebrot, amb unes endívies o amb el vegetal que vulgueu, és una molt bona manera d'incloure crus a l'alimentació. A més, incloure crus també té altres beneficis, perquè ens obliguen molt a mastegar. No és el mateix menjar-te una pastanaca crua que una pastanaca cuita, no? La crua l'has de mastegar molt més, i això també ens augmenta els nivells de sacietat. Per tant, tot té, també té els seus beneficis, no? Uh-huh. Tot el que és el món del cru.
Va, suposo que no cal que parlem gaire de les amanides, perquè si fa no fa tothom se sap fer una amanida, però també hi ha amanides i amanides, eh?
Vull dir que totalment.
Només és un tros d'enciam amb un tros de tomàquet i oli i vinagre. Ja doncs, poden fer amanides molt més elaborades i molt més riques en nutrients. Però parlem sobretot de cremes fredes, que n'has parlat abans, que a l'estiu són un clàssic, començant pel gaspatxo, però segur que n'hi ha d'altres, també. D'altres que en les que no hi pensem, segurament, no? A mi em ve al cap. Gaspatxo, sí. Vichyssoise, sí. però hi ha moltes opcions. Més.
I tant, i tant. De fet, també tenim aquestes que tu has comentat, i de fet d'aquestes se'n poden fer moltes variants, perquè del gazpacho sempre tenim la típica amb tomàquet, però es pot fer amb qualsevol tipus de fruita, es pot fer també amb remolatxa, que també queda molt bo. És a dir, que podem jugar amb totes les varietats que vulguem. Després també podem preparar cremes de meló, cremes de síndria, ara quan comenci la temporada. Podem preparar cremes fredes de pastanaga, també amb carbassa d'estiu, que moltes vegades la carbassa l'associem a d'hivern, però també hi ha una varietat que és carbassa d'estiu, doncs una crema de carbassa freda també pot ser molt bona. La carbassa i la pastanaga es poden utilitzar tant crues com cuites, és a dir, ja la podeu cuinar i després deixar refredar, que seria una opció molt vàlida, o també es pot preparar amb pastanaga crua, per exemple.
Clar, pastanaga crua, però sí, però una crema freda amb pastanaga crua és molt difícil que quedi cremosa, no?
Aquí també és un punt. Vull dir, si teniu realment una batedora potent, aconseguireu que quedi bé. Si no és tan potent, no us quedarà tan homogènia com quan la cuinem.
Ja estem parant de la bretxa entre rics i pobres. Veus? Els que tenen pasta per pagar-se una Thermomix
si no,
o un
també
bon robot.
Si no, també es pot escaldar una mica, fer-la una mica al vapor i després ja fas la crema.
També així tampoc passa res si trobes, si queda una mica,
no,
queda curiosa.
A vegades som una mica tiquismiquis també, sí, amb això de trobar això, trossets o cosetes.
Mira, de carbassa no se m'havia acudit que es podia fer. Mira que jo soc veterà del tema, però no hi havia pensat mai en fer una crema de carbassa sense cuinar la carbassa.
Sí, té un gust força diferent.
Home,
però,
sí, no, sí, sí.
Però també és bona. A mi m'agrada personalment la carbassa crua.
Molt bé.
Sí, i de fet aquí també podríem jugar moltes altres hortalisses crues. Per exemple, amb el carbassó podem fer els típics espaguetis de carbassó crus per prendre a l'estiu com si fossin en forma... Bueno, seria com fer una amanida, però en comptes de posar enciam, doncs podem posar el carbassó cru en forma d'espirals i seria com un plat de pasta.
Abans has parlat de gazpachos diferents. El gazpacho convencional ja sabem que està fet amb segons les opcions, però bàsicament amb tomàquet sobretot, amb cogombra, amb all, alguns hi posen ceba, altres no, però a partir d'aquí ja hi ha variacions, podem afegir-hi més coses. Quines podríem afegir amb un gazpacho?
Mira, jo el primer que us diria és intentem mirar quins aliments tenim de temporada, que això sempre ens ajudarà, i doncs a partir d'aquí doncs podem variar amb diferents hortalisses o amb diferents fruites. El podem fer, per exemple, amb cireres, el podem fer amb maduixes, el podem fer amb síndria, el podem fer fins i tot amb meló. Bueno, a mi meló és un contrast una mica raro, però hi ha gent que li agrada molt, també. El podem fer amb remolatxa, el podem fer amb pastanaga. En veritat, combinacions podem
amb
fer...
Amb síndria m'agrada molt.
Amb síndria és molt bo, perquè és molt fresc.
Sí, amb síndria m'agrada molt. Jo no sé, l'Ester Vives... Hola, Ester, com estàs?
Hola, molt bé.
Perdona, que t'he pillat així sense el micro obert.
No, cap problema.
Quina d'aquestes opcions et fa? Ara que s'està prenent un suc. S'està prenent un suc detox. Mira que anem parlant de vegades.
Ja ho sé.
Que no seria el millor, però tant
torno amb un suc detox, mare meva. Punt negatiu.
Bueno, és igual. Té la seva, pot tenir la seva funció.
És per només un dia, eh?
Val, d'acord. No.
Per provocar-te ho he fet.
No et sancionarem per això. Algun despatxo d'aquests et llama?
Aviam, el de síndria sempre m'ha agradat, i a més quan se'ls serveix allò de manera també una mica artística, partint la síndria per la meitat, això també és bueno, més enllà de bo, també és maco si fas una festa o una celebració amb amics, també.
Ah, també és veritat.
Sí, sí que és veritat.
Les presentacions això... també sí. Són importants, no? Suposo.
Sí, sí. A més, les cremes fredes, com això que diu amb amics, les cremes fredes és d'aquestes coses que pots preparar en gran quantitat, vull dir que si tens convidats és molt fàcil de fer, perquè posar-ho tot dintre la batedora, triturar, i després ja pots servir gots a tothom i sempre quedes com un rei.
Sí, sí, sí. Xupitos i coses. I
sí.
Aliments de temporada a l'estiu, quins tindríem?
Mira, de verdures i hortalisses tindríem l'albergínia, que sembla que l'albergínia estigui tot l'any, però no, és una verdura d'estiu.
Bueno, d'entrada hauríem d'haver dit que tot està tot l'any, pràcticament, sí. Ara, tret de les cireres i alguna cosa més, però hi ha aliments que són pròpiament de la temporada i que és millor consumir-los en temporada.
Exacte.
No només per un tema de salut, sinó també per un tema de sostenibilitat i d'economia i de tot això que ens explica l'Ester també.
Molt bé, Adam.
Jo sí que t'escolto.
Jo també, en general.
En general. Per tant, albergínies.
Albergínia, tindríem el carbassó, tindríem el tomàquet, el pebrot vermell, les endívies, la mongeta tendra, l'enciam, el cogombre, la pastanaga, també la remolatxa. Aquests serien els principals. Segur que els rabanets també n'hi ha algun d'altre. De fruites tindríem l'albercoc, les cireres, els gerds, les maduixes, ara encara les podem trobar. I ara just començaria doncs, també la temporada de síndria, meló, préssec... però encara estem començant amb aquestes fruites.
Però, per exemple, amb els tomàquets a l'estiu és quan estan millor en tots els sentits.
I de gust,
de sabor,
no té res a veure.
I de nutrients, sobretot.
Exacte.
No? Estan en plena expansió de nutrients. Dic, hola, sóc un tomàquet. Els de l'hivern són com molt...
I no tenen gust.
Qui estic, sóc un tomàquet, que et clavaran no sé quan per un tomàquet bo i que no tindrà gust de res,
exacte.
A més a més. No?
I també hi ha temporada de peix, que moltes vegades pensem només en temporada de fruita i verdura, i ara els peixos també tenen la seva temporada.
I això també és
important.
I ara,
justament, és temporada de peix blau petit, tot el que és seitó, el verat, les sardines... Aleshores, sempre que diem de potenciar el peix blau petit, doncs ara encara més. Que a més, ara a l'estiu també tenim preparacions molt més fresques per fer el peix, com per exemple podria ser un ceviche. Que en comptes
m'encanta el ceviche.
A mi també. Que en comptes de fer el forn en forma d'estofat, que potser ara no ve tant de gust, doncs un ceviche que és marinar, al final és marinar amb llimona, doncs també seria una molt bona opció.
Jo sóc un gran defensor del verat, perquè em sembla un peix molt econòmic, però molt econòmic, si que pràcticament el regalen, és molt econòmic, és molt versàtil. L'únic problema que té és que és una mica... Demana feina, treure les espines i tot plegat, però també t'ho poden fer a la peixateria.
També t'ho poden fer.
Sempre que no hi hagi cua. Que això em fa una ràbia a mi, eh? La típica persona que es talla, que demana un barat o el que sigui, i que té una cua al darrere espectacular, i diu, 14 barats, tots desespinats, sisplau. Home, no.
Sí, sí.
Siguem una mica conscients, no?
Sí. Solidaritat amb els de la cua.
Ah, tu que ets de família de mercat?
Home, i tant. Això. Ous vives.
Clar, per això. Vull dir que els ous
el no... que a la botiga de mi mare no hi havia gaire cua, no per això va plegar. Així és la vida.
Ets molt cuinetes, tu, perquè ara farem una recepta.
Ah, jo poc. Jo sóc de coses més aviat pràctiques. Va. Molta amanida, molta crema, jo sóc d'aquest estil. I bastant cru, sí.
Tot l'any, per això?
Sí, durant, sí, ja ho sé que durant l'hivern, veiem, durant l'hivern aviam cremes, però aleshores sí, crema de carbassa, uh-huh, o d'altres fruites i verdures de temporada, uh-huh, aleshores, però sóc bastant de base d'amanida amb complements.
No, està bé, està
fantàstic,
bé.
Fantàstic,
la meva opció.
Em sembla molt bé. Tenim una recepta amb la Gina.
La recepta de la Gina.
Pren apunts, Esther, pren apunts.
Aquí estic. Mira, la que us porto és molt senzilla. Just hem parlat de gaspatxos i de cremes fredes i jo us portava un gaspatxo de maduixes.
Oh, que bo!
Aleshores, sense pa, sense... que hi ha molta gent que té la mania de posar-li pa i no fa falta, sense all, també per aquells que vulguin li poden posar, però a mi, per exemple, tendeix a repetir-me la cru. Sí, una mica.
Encara que te'l treballis una mica. Tu també et repeteix?
A mi també.
A més, és curiós, perquè a mi abans mai passava i em repeteix de fa un any.
Això és l'edat, Gina. Yeah. S'està canviant el sistema digestiu, t'apropes a la trentena i encara no els tens, no?
No.
Sí, clar,
ah, no?
No, què va? Què va? Què et penses, que és perquè menja bé? No, és perquè no té 30 anys encara, aquest aspecte que té
això
tan xulo.
Això em consola.
I si treus, si el blanqueges l'all una mica, tampoc?
Tampoc.
Vale.
Haig de descobrir una mica com fer-m'ho bé.
I si treus la cueta de dins, tampoc, eh? No, val, jo et dono... Les úniques opcions que conec són aquestes,
Sí, he provat de tot. Fins i tot cuit, ben cuit, també. No ho sé. Haig de descobrir a veure com
I amb la ceba et passa, també?
No, amb la ceba no.
Doncs aleshores no és el sofre que té...
No.
És que li estic explicant coses que ja sap, però tant se val. Ah, per si algú està sentint i diu, què és això de blanquejar un all? Doncs senzillament és bullir-lo uns segons, refredar-lo, bullir-lo uns segons, refredar-lo, tornar-lo a bullir uns segons i tornar-lo a refredar. Això és un blanqueig convencional d'algun aliment. Blanquejar en general és bullir una cosa molt ràpid i refredar-la de seguida perquè mantingui totes les propietats i tingui un punt de cocció.
Que això és el que hauríem de fer amb la majoria de les verdures.
Sí, exacte. I a moltes persones això els soluciona que es repeteixi l'all. Altres, mm-hmm, com el cas de la No, per
haig
tant, sense all.
Exacte. Aleshores, què fem? Necessitem 700 grams de tomàquet pera, normalment s'utilitza aquell que és com més ovaladet.
Que és més saborós, eh?
Sí, per tema gazpacho és, bueno, va millor.
I més líquid, més sucós.
Exacte, 300 grams de maduixes, que si algú prefereix no maduixes pot ser síndria, pot ser cireres, la fruita que vulgueu. Jo en aquest cas maduixes, evidentment si poden ser ecològiques millor, perquè si no acumularan més substàncies tòxiques. Uh-huh. 80 grams de cogombra, 40 grams de pebrot vermell, 30 grams de ceba, 80 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, una o dues culleradetes de vinagre de poma i una culleradeta de sal.
Fixeu-vos com que a la nena no se li repeteix la ceba, no diu, és opcional, com amb l'all.
Que podria sí, ser opcional, eh? També podria
perquè
ser opcional.
Perquè hi ha molta gent que té el mateix problema amb la ceba.
Sí, per i hi ha gent que no li agrada el cogombre, per exemple.
Sí, doncs, que també els repeteix
també el cogombre. També els pot repetir el cogombre. Aleshores, aquí és podeu clar. Jugar una mica, doncs afegiu una mica més de tomàquet i traieu el cogombre, o poseu una mica més de pebrot vermell i traieu el cogombre. Es pot fer una mica el gust. A mi aquesta és una combinació que queda bastant equilibrada perquè no es nota molt ni el pebrot vermell, ni la ceba, ni el cogombre. Per tant, podeu provar-ho així.
Molt bé, molt bé.
Aleshores, tan fàcil com rentar els tomàquets, els col·loquem dins la batedora partits per la meitat, netegem bé les maduixes, traiem les fulles verdes i passar-les una mica per aigua, i afegim tota la resta d'ingredients al got i triturem a màxima potència i ja està.
I ja ho tenim.
Superfàcil.
Facilíssim. Bé.
A no ser que no tinguis la màquina que tritura aquesta gran potència i llavors vas amb la mini pimer vigilant que no et surti. Aquesta és la meva
opció.
Opció,
eh? És que clar.
Si no, el que pots fer és picar abans totes les verdures molt més petites perquè et sigui més fàcil amb el mini pimer agafar-les apuntat.
Ara que hi ha quòrum, debat sobre la textura del gazpacho. Fem un debat i acabem, matem-lo ja el debat. A tu com t'agrada, Esther?
Potser més aviat líquid.
T'agrada tirar
llavors,
líquid,
llavors afegeixo una mica d'aigua perquè em quedi més líquid. Si no,
líquid i finet, tu t'agrada trobar...
Bueno, finet també és això del finet. Això, clar, com que la meva... a mi no em queda gaire finet, llavors ja estic acostumada a trobar-m'hi de tot.
Ja, d'acord.
Però bueno,
a mi m'agrada més espès.
Sí.
És a dir, me l'he de menjar com una crema, però ha de ser més tipus crema que no pas sopa. És a dir, m'agrada que tingui una certa consistència. De fet, com veieu, en aquest gazpacho no poso aigua, perquè a mi m'agrada que quedi una mica espès. De fet, bueno, com que les maduixes i el tomàquet ja porten aigua, vull dir que no queda com una pedra, però m'agrada que tingui una consistència. De fet, a mi m'agrada a sobre tallar-m'hi daus de tomàquet, de maduixa, de posar-m'hi moltes cosetes.
Per tant, les dues us agrada que sigui cremós, però un més líquid i l'altre més espès.
Exacte.
Però cremós, que estigui uniforme la crema.
Sí.
No, dic perquè hi ha gazpachos que no són uniformes.
No, és veritat.
Que veus realment una mica els trossos per allà, no sencers, però veus una mica la textura més... No, hi ha curiositat, eh? Mm. A mi m'agrada de totes les maneres.
Com sí.
És que ara l'estiu ve molt de gust el gazpacho. Jo quasi em prenc cada dia el vespre per sopar.
Jo també en tinc sempre.
Una punteta de cumí també m'agrada.
Ah, mira.
Per digerir millor. Ajuda una mica a digerir, però a mi mare sempre el feia amb comèdia. Però per què? És que de receptes de gazpacho n'hi ha tantíssimes.
N'hi ha sí.
Amb pa, sense pa. De fet, l'original és sense tomàquet. Parlem de fa anys i panys.
Mira, això el que passa no és que abans jo no se'n prenia potser tant. A la meva família, almenys, jo mai n'havia menjat fins que vaig començar a viure sola i primer me'l vaig començar a comprar en tetràbric i després me'l vaig començar a fer, no? Però jo crec que potser abans no estava tan generalitzat com ara, no? I penso que molta gent en pren.
Perquè ara en trobem amb molta facilitat al supermercat.
Sí, exacte, suposo.
Pasteuritzats, la majoria, que tenen, evidentment, menys propietats, però que també en trobem molt sense pasteuritzar ja.
Sí, que és veritat.
Que són una mica més interessants nutricionalment. I són una opció que és bastant... De vegades, si no tens temps i vas al súper i tal...
Sí, mireu les etiquetes, però n'hi ha alguns de marques que podeu trobar en molts supermercats que si mires els ingredients només són hortalisses, oli d'oliva verge extra, que està molt bé que el posin així, i una miqueta de sal, vinagre i poca cosa més.
Ja ho tens. Els que són sense pasteuritzar, de vegades potser repeteixen una mica més i tenen un sabor més intens, però tenen més, una mica més de propietats. Evidentment, igualment és un conservat i, bé, porta temps allà refrigerat, però igualment té un punt més saludable que no pas el pasteuritzat. Per contra, el pasteuritzat és molt més econòmic.
Exacte.
També s'ha dit. I no direm marques, però n'hi ha una que m'agrada moltíssim. Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Queda't una estona amb l'Esther.
Perfecte.
Sí? Vinga. Sants i Estalvis. Salut i alimentació a Catalunya Ràdio. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. Al programa parlem de salut en un concepte ampli del terme, no només de l'efecte que té sobre el nostre organisme, que també, sinó també perquè cadascuna de les eleccions alimentàries que fem té conseqüències sobre l'economia, sobre la sostenibilitat i sobre, en definitiva, la salut del planeta, a tots els nivells. I en parlem, com sempre, amb l'Esther, aquesta secció que té un títol xulíssim. Tu menges, tu manes. Ens hem d'empoderar.
Sí. De fet, tenim... molta més capacitat d'incidir del que ens pensem, i a través del consum és una eina perquè no és el mateix que vagis a comprar al supermercat que al mercat, que consumeixis productes processats, que productes molt més naturals. Mm-hmm. Per tant, podem fer moltes coses també a l'hora de comprar i de consumir i de menjar.
Mm. I de vegades sembla que el poder tingui la indústria i realment el tenim els consumidors, perquè, de fet, la indústria fa el que li demanem, literalment.
Sí, és una relació dialèctica, no? Sí. En part, nosaltres podem incidir en el fet que la indústria, per exemple, cada cop més ara produeix també i comercialitza productes ecològics, grans empreses, però a la vegada també a vegades acabem comprant allò que ens ofereixen aquestes grans multinacionals. És aquesta relació d'anar i tornar.
A mi sembla que és una mica com els governs i els partits polítics, no? Al final acabes tenint el govern que la gent ha votat i que la gent ha triat, no?
Sí, el que passa és que en aquest cas no passen per les urnes.
En aquest cas no passen per les urnes. De fet, és com si anessis a votar cada vegada que compres un producte.
I així,
sí. Si féssim tots una mica més informats, potser, de fet, ja s'ha vist els últims anys com ha canviat l'oferta alimentària de les grans superfícies comercials. Ara, per sort, hi ha uns quants productes més saludables. També n'hi ha molts més que no, però n'hi ha uns quants que sí. I és perquè hi ha cada vegada consumidors més conscienciats i consumidors més conscienciades sobre les conseqüències que té allò que mengen. Escolta, avui parlem consells imprescindibles per portar a terme alimentació sana i saludable per nosaltres i pel planeta.
Sí.
Això és la Bíblia de l'Ester.
Sí.
Els tres manaments de l'Ester.
La triada agroecològica, li podríem dir, xatxant. No, en el sentit que sempre quan tendim a consumir pensem molt des del punt de vista individual, allò que és més saludable, allò que anirà millor pel nostre organisme, però també a l'hora de comprar i de menjar aliments això té un impacte a nivell mediambiental, en el territori. I per tant, a mi m'agrada quan parlem d'alimentació saludable també fer-ho en aquesta clau social, no només en una clau de salut, sinó també en una clau d'impacte en l'economia i en el model agroalimentari en general.
Per on comencem? Per l'alimentació ecològica, potser?
Sí, ecològica i més, jo diria, perquè crec que apostar per aliments produïts sense pesticides químics de síntesi en la seva producció agrària és important, com que tampoc hi hagi additius químics en la transformació dels mateixos, això evidentment ens beneficia en clau de salut, però no només ens podem quedar amb l'etiqueta ecològica, això seria potser massa senzill, perquè sota l'etiqueta ecològica també tenim productes altament processats, podem comprar unes galetes ecològiques amb moltíssim sucre, podem acabar comprant tot tipus de salses, de maioneses, de ketchup, i serà ecològic, però el fet que sigui saludable potser no és tan evident. Aleshores, jo crec que al costat d'ecològic també és important tenir en compte el fet que sigui un producte sa, saludable, natural, no? En el sentit de quan menys processat, millor. Aquí, evidentment, la Gina segur que estarà...
La Gina va fent que sí, la Gina va fent.
Sí, sí. No, és molt freqüent això que dius, de trobar-te gent que et digui, no, jo menjo sa perquè compro ecològic. Mm. Bueno, però clar, què tens al teu cistell de la compra, no? I al final és més important llegir l'etiqueta que potser no tant si porta el segell ecològic.
I comprar el màxim de productes sense etiqueta, de fet,
exacte,
no?
Exacte,
que siguin aliments reals, que
clau.
No demanen etiqueta.
És que amb el tema de l'etiqueta, al final, clar, no, acabem sent l'inspector Gadget allà amb la lupa, en el súper, mirant què porta cada aliment, i això a vegades també és molt limitat, no? Perquè potser només ho fan els que estem malalts, entre cometes, per tots aquests temes que ens interessen molt. I segurament potser el més senzill és això. M'ha encantat aquesta definició, Adam, sense etiqueta, no? Fruita, verdura, cereals, llegums, fins i tot si els comprem a granel, i per tant tampoc té un impacte mediambiental perquè no estem utilitzant plàstics ni res de tot això. Per tant, jo crec que es tracta d'apostar per un aliment ecològic, però quan menys processat millor, quan més natural, perquè sembla que al final la fruita i la verdura ja no tenen glamour, ja no són sexis, no? Si els nostres crius, els bebès, en lloc de donar-los el plàtan, els acabem donant aquests purés triturats envasats en plàstic, que poden ser ecològic, però què és millor, un plàtan o aquests preparats que venen tots ja elaborats prèviament, per més que siguin bio? Per això jo crec, no, que al costat de l'etiqueta ecològica, doncs també natural i això, fruita i verdura, recuperem el gust per menjar tots aquests aliments.
Allò que s'ha posat tan de moda, que és un molt bon consell, evidentment, tot té les seves limitacions, però com a consell general és molt bo, aliments reals, no?
Exacte.
Com a consell general, sí. Després ja podem dir, bueno, això tampoc és una... Això... D'acord, sí. Però com a marc per treballar,
sí,
està
aquí,
molt bé.
Sí, aquí som molt fans del Michael Pollan, aquest sí. Guru de l'alimentació saludable dels Estats Units, no? Que diu, menjar. Mm. I és així, no? Menja menjar real, de veritat.
Per tant, el primer consell que ens donen en aquesta tria de l'Ester és l'alimentació ecològica, però què més? Segon.
Sí, en segon lloc també és molt important el fet que el producte sigui local i de proximitat.
L'Ester porta uns papers a unes coses escrites que semblen jeroglífics.
Sí.
Si no s'entén res...
És que el problema és que tinc l'impressora espatllada.
No, si em sembla molt bé.
Llavors,
si tu t'ho entens és fantàstic.
Així no gastem tinta.
Tu has d'entendre tu, però... És la teva lletra, això?
Sí, està en clau perquè no t'ho puguis copiar.
Que fort!
Sí, és
local,
lletra de
mira, i quilòmetres en zero, però a partir d'aquí posa... Fim, fim, frun, sí. Més?
Sí.
No sé què. Què diu aquí?
Proximitat i de temporada.
Aquí diu temporada?
Això és temporada.
Va, aquí no
sí,
diu temporada.
Sí, està subratllat, eh? Perquè, clar, podem pensar que l'aliment, si és local, ja va bé, però, clar, si no és de temporada... No? Abans el que dèiem, parlant de la recepta de la Gina, que acabem menjant producte de tot l'any. I clar, això té un impacte mediambiental, en el sentit de que molts dels aliments que avui en dia consumim, que anem a comprar al supermercat, venen de la Cunxinxina, i en sentit literal.
Sí.
Vull dir que, bé, les típiques pomes de Sud-àfrica, el raïm de Xile, etc. Aleshores...
Taronges de Sud-àfrica.
Taronges de Sud-àfrica.
Pomes de Xile.
Exacte, sí, però bueno... També
no, que està tot molt lluny, sí.
Sí, però també se'n fan, perquè el clima és molt mediterrani també a Sud-àfrica, és així, no? Aleshores, veus, ja m'ha boicotejat, tot i que no us entenia la lletra. És que l'Ada no té remei, en fi.
Proximitat i temporada.
Sí, exacte. Aleshores, el que anava a dir, és important perquè sovint, ara que es parla tant de canvi climàtic, que sembla que està de moda, un dels àmbits de producció d'indústria que més impacte té en la generació de gasos d'efecte hivernacle és precisament l'agricultura, tot i que no ens ho pugui... Potser ens sembla estrany, però un 55% dels gasos d'efecte hivernacle el genera l'actual model de producció, distribució i consum d'aliments, perquè, clar, si tenim en compte tota la cadena, clar, els aliments que et venen de l'altra punta del món. L'agricultura intensiva, no?, que acaba desertitzant el que són boscos, amb la fertilitat de la terra. Llavors, molts d'aquests aliments també que viatgen tants milers de quilòmetres s'han de guardar en grans càmeres frigorífiques que tenen un impacte mediambiental i més tot el plàstic en la comercialització d'aquests aliments sovint en el supermercat. Tot això fa que hi hagi aquest impacte mediambiental. Aleshores, si també a l'hora de menjar volem cuidar del planeta, és important doncs, que aquests aliments siguin locals, siguin de proximitat. I això, per sort, cada cop s'està... Hi ha més consumidors que demanen també comprar producte de quilòmetre zero, i això és un pas endavant, prendre consciència que a l'hora que mengem també podem cuidar del planeta.
Com podem saber que un aliment que estem comprant és de quilòmetre zero?
Bé, preguntant moltes vegades i confiant doncs, en la informació que ens donen. Aleshores, si habitualment anem a comprar més en una botiga, al mercat, comprem de pagès, és molt més fàcil saber d'on ve aquest producte. En les grans superfícies això és molt més complicat, perquè a vegades difícilment podem obtenir aquesta informació. Aleshores, jo crec que comprar en els mercats, també hi ha molts pagesos cada cop més que venen directament el seu propi producte en mercats de pagès. Això s'ha anat extenent, aquestes iniciatives, en els últims anys, i per ells els hi és molt útil perquè eviten els intermediaris i guanyen el màxim benefici. Aleshores, aquesta és una opció. Més enllà de l'etiqueta ecològica, també producte local, perquè podem comprar un producte bio, que també et ve de l'altra punta
correcte,
del món.
Correcte.
Aleshores, això és una gran incoherència. Per això a mi m'agrada parlar d'aquests elements que ara deia, no només ecològic, sinó també que el producte sigui quan menys processat millor i a la vegada local i de quilòmetre zero.
Molt bé, i el tercer element. Tens rebost avui també?
Sí, si
perfecte.
Vols, però...
Sí, vull.
Sí.
D'acord,
sí.
D'acord, perfecte.
Home, jo faig els deures. Encara que sembla que potser no amb aquesta lletra no tinc superots aquí escampats.
Que a mi m'és
igual.
Faig
els deures. I més el primer dia, home. Sí, si el primer
igual.
Dia ja... No...
Si tu t'entens, pa, endavant les atxes. Tercer element i després anem al rebost, va.
Doncs sí, el tercer element és que sigui de pagès, en el sentit de que també cuidem el territori des del punt de vista de la gent que treballa a la terra. Que això pot semblar molt anecdòtic i algú dir, bueno, això per descomptat que és així. Doncs això que sembla tan evident no ho és, perquè avui Catalunya, del total de la població activa, només l'1% es dedica a fer de pagès. i aquests cada cop són les grans finques en detriment de la petita pagesia. Aleshores, també tenim...
Perdona una cosa, aquest 1% sí. És tothom que es dedica a l'activitat agrícola?
Sí, que està donat d'alta com a pagès, sí.
Per tant, són petits pagesos, però també pagesos sí. Que treballen per superfícies grans.
Sí, sí, és així.
Per tots. Que... Però només un 1%.
Un poc més d'un 1%, 1,4% o així.
I ara hauríem de saber d'aquests quins són petits pagesos que sí. Treballen, anava a dir correctament, però sí, correctament, no?
Sí, bueno, que treballen més a petita escala sí. I també en aquest percentatge encara són, segura, encara n'hi ha una minoria que fa agricultura ecològica, allò que dèiem com a primer element a tenir en compte, no? Per això mateix, aleshores, jo crec que cal donar suport a aquesta petita pagesia, sigui ecològica o no ho sigui, perquè potser hi ha alguna que no aposta per l'ecologia, però que també intenta, doncs, viure de la terra, cuidar-la, i això és molt important, perquè si no ens trobem, doncs, que hi ha un abandonament del camp, ara que arriba l'estiu, no?, que ens comencem a preocupar pels incendis i tot el que implica, doncs això en part també passa perquè cada cop abandonem més les zones rurals i el cultiu d'aquesta terra i la ramaderia, que també és una part indissociable de tenir cura del territori. Aleshores, per això crec que també és important, al costat del tema que sigui ecològic, que sigui local, que sigui pagès, perquè això beneficia en definitiva l'economia en el territori, perquè el benefici d'allò que tu compres, doncs, va per al territori. I crec que això s'ha de llegir no en una clau de portem la barretina...
De patriotisme,
exacte,
sí, sí.
No, s'ha de llegir en clau de justícia, justícia social, de justícia econòmica, sí.
Sí, perquè quan et comences a plantejar d'on venen segons quines coses i les condicions en les quals es conreen altres països i el benefici que reben els pagesos d'allà i tot plegat, aleshores t'estires els cabells i dius...
Sí, bueno, és que els pagesos d'allà estan tan precaritzats com els d'aquí, perquè en definitiva qui acaba guanyant i emportant-se el màxim benefici és l'intermediari, és moltes vegades la pròpia gran superfície, doncs el que fa és deslocalitzar aquesta producció i paga una misèria a aquests productors, ja siguin de casa nostra o dels països del sud.
Un dia hem de veure el que li costa una gran superfície, no sé, un tomàquet i el que et cobra després per aquell tomàquet.
Per descomptat. I en general, qui s'emporta, oi? Qui s'emporta el menor benefici, el menor, és el pagès.
Doncs aquests eren els tres consells que ens donava avui l'Esther, consells bàsics, imprescindibles per portar a terme una alimentació sana i saludable per nosaltres i pel planeta en tots els sentits, menjar ecològic, menjar de proximitat i de temporada i després tenir en compte que allò que comprem sigui de pagès, en el sentit ple del terme.
Exacte.
Anem al rebost?
Anem-hi.
El rebost de la Vives.
Tenim un rebost en clau jeroglífica. Avui, què ens portes al rebost?
Doncs mira, el nom que us diré també és una mica jeroglífic, també el nom que us diré, perquè us porto la pàgina web d'una associació que crec que fa un treball imprescindible. L'organització es diu Grain, el nom en anglès de gra, grain.org, grain.org, que és una organització internacional, un gran think tank, que té la seva seu a Barcelona, i a la seva pàgina web, que us recomano molt que la mireu i accediu, hi trobareu informació imprescindible, informes molt interessants i aprofundits sobre tots aquests temes dels quals ara parlàvem, d'una alimentació i una agricultura conscient en clau de salut i en clau de territori. Aleshores, podem trobar documents molt interessants sobre especulació amb el que és la terra, l'impacte de l'agricultura en la generació de canvi climàtic, tot el problema que tenen la pagesia i els consumidors, també en conseqüència amb la privatització de les llavors. Aleshores, si us interessen aquests temes, les persones que ens esteu escoltant, doncs aquesta pàgina té informes que són imprescindibles i capdavanters sobre tots aquests temes.
Grain,
exacte.
grain.org, aquí tindrem molta més informació. Moltíssimes gràcies, Esther, ben tornada a tu també.
Un plaer.
Us moveu vosaltres? Us moveu? Sou persones actives o sou sedentàries? Més
ai, no, actives.
Perquè, sí, jo aquí sí que suspenc, eh?
Doncs,
malament, ho sé.
Va, a quina nota et posaries? Si estàs suspesa, va, sigui generosa.
Un 4, però no sé.
Sí. Doncs si escoltes la secció que ve ara, igual aproves i poses en pràctica el que ens explica la nostra convidada, igual aproves una mica.
Aviam.
Sembla bé o no?
Tu sí que aproves
una mica.
Sí.
Vale. Clar, a veure si seré jo l'única que...
No, llavors quedem fatal.
Que si estem menjant bé, però si som sedentaris, estem fent la meitat de la feina correctament, per tant, l'altra meitat malament. Esther, Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Sants i Estalvis.
No sé si heu pensat mai, però us heu plantejat quantes hores al dia esteu asseguts? Asseguts menjant, asseguts davant d'una pantalla, asseguts treballant, asseguts llegint, asseguts tot el dia asseguts. Això es compensa anant dos o tres dies al gimnàs? Això es compensa fent una marató un cop cada quatre setmanes? Doncs no ho sé, nosaltres ja sabeu que en aquest programa us donem molt la murga amb el tema de que cal moure's, que els éssers humans estem fets per moure'ns i que quan ens movem tot funciona molt millor. Però això, que sembla una opinió, doncs avui volem fer que baixi realment, posar-lo damunt de la taula amb tota una experta en aquesta qüestió. És l'Anna Puig. L'Anna Puig és doctora en exercici i ciències de la salut per la University of Bristol, professora de la Universitat de Vic, i acaba de publicar un llibre juntament amb el periodista Joan Rossinyol, editat per Eumo Editorial, que es diu Mou-te, la revolució de seure menys des de petits. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
I pel llibre, perquè realment queda molt clar que moure's és fonamental per la salut. Que sempre pensem en l'esport per estar guapos, per estar forts, per tenir la tauleta d'abdominals. Però, en canvi, això de l'activitat física, que és una cosa diferent de l'esport, està fet... forma part de la nostra essència, no? Estem fets per moure'ns i quan ens movem, com deia jo abans, les coses funcionen molt millor, no? Totes, a tots els nivells.
Sí, o al revés, que si no ens movem, enmalaltim, mira tu com vulguis. Uh-huh. Allà, amb l'activitat física forma part de... vam ser creats per moure'ns, perquè si no, no haguéssim subsistit.
Clar, no podíem caçar, no podíem recol·lectar, no podíem fer res.
Exactament. I en els últims, sobretot 50 anys, sembla que tot el que està passant o moltes de les coses que està passant a la nostra societat està traient o eliminant l'activitat física de les nostres vides. Vull dir, nosaltres podem viure perfectament sense moure'ns de la cadira. Podem comprar al supermercat des de casa, que ens ho portin, ens desplacem amb cotxe, pugem amb els ascensors, amb les escales mecàniques, després arribem a la feina, estem asseguts. És a dir, si volem, no ens movem i ens ho posem així de fàcil perquè volem el confort. I això és el que precisament és important o és el que ens està fent emmalaltir, perquè és la causa fonamental de la majoria de malalties cròniques que estan avui en dia al dia a dia de la societat.
Això podem dir-ho així, directament. El sedentarisme, la falta de moviment, és causa directa, és responsable de la majoria de malalties no transmissibles que tenim avui en dia, que patim?
Sí.
Malalties cardiovasculars, diabetis, totes aquesta sèrie, llarga llista de sèries que ens anomenen malalties no transmissibles.
Sí. Hi ha quatre factors modificables que són els responsables d'aquestes malalties cròniques. L'activitat física és un dels pilars. Evidentment, també trobem l'alimentació saludable, el tabac, l'hàbit tabàquic i el consum d'alcohol. D'acord? És a dir, aquests són els quatre factors...
El David està patint ara,
Acaba d'escriure el meu cap de setmana.
aquests són els quatre factors de risc que, si els modifiquem, podríem prevenir i controlar aquesta epidèmia de malalties cròniques que hi hem de fer alguna cosa senzillament perquè ens fan trobar malament, però senzillament perquè no és sostenible dins del nostre sistema sanitari. Allò que diuen és millor prevenir que curar, és totalment cert, però per prevenir és important crear aquests estils de vida saludables, que sembla que cada vegada en la societat actual és més fàcil no moure'ns o no menjar el que hem de menjar, que no fer uns hàbits saludables. Aleshores, doncs aquest llibre parla d'aquesta branca, d'un d'aquests quatre pilars, que és l'activitat física.
Mm-hmm. Al llibre hi ha una expressió que m'agrada molt, que és aquest menyspreu pel moviment quotidià. Ho diu així, el llibre. El menyspreu que sentim pel moviment quotidià.
Sí.
És a dir, agafo l'ascensor en comptes de pujar les escales... Vaig al gimnàs en taxi en comptes d'anar-hi caminant, que potser si vaig caminant que ja no cal ni que hi entri, només cal que torni a casa. Qualsevol cosa d'aquestes, no? Perquè estem parlant al final d'això, sobretot, del moviment quotidià, del dia a dia, més que fer una pràctica d'algun esport determinat, el que és més important?
Lo important de fer activitat física és que el que fem ho puguem sostenir en el temps. Aquesta és la clau. A vegades, quan organitzes per anar al gimnàs o quan necessites una hora cada dia del teu temps on deixes de fer la resta perquè tu facis activitat física, s'ha vist que és un model que funciona, però no funciona amb tothom. No funcionar vol dir que no tothom s'hi adhereix. Aleshores, clar, no podem acabar amb l'epidèmia de la inactivitat física si no creem aquests hàbits sostenibles. Aleshores, aquest llibre, que és del que parla? El que és més sostenible és que nosaltres estudiem la rutina diària que tenim com a persona, dins de la feina, dins de, com en l'àmbit familiar, i mirem en quins moments del nostre dia podem introduir trossets d'activitat física. Sí? Mm-hmm. Per exemple, si utilitzes el transport públic o vens en metro, hi ha un munt d'escales que pots pujar en el metro en lloc de les escales mecàniques. Pujar escales crema les mateixes calories per minut que fer spinning.
Què dius?
Home! Sí. Aleshores...
M'ho apunto,
bona aquesta, eh?
Toma, spinning!
És activitat física vigorosa. Aleshores, imagineu-vos si tothom, cada escala que vagués, la pugés. Sí? Mm-hmm. Doncs anant acumulant petits trossets d'escales, vas acumulant trossos d'activitat física moderada, en aquest cas vigorosa, que estan integrades dins del teu dia a dia. No et molesten, potser tardes... No, a vegades no tardes ni més, vas més ràpid que pujar per l'ascensor o per les mecàniques.
I t'estalvies la matrícula de l'spinning i del gimnàs.
Aleshores, és tenir en compte aquesta perspectiva. El que passa que nosaltres també estem dissenyats per triar l'opció d'un cost energètic més baix. Clar. Val? Pel nostre instint de sobreviure.
Va, però té sentit això fa 100.000 anys, té tot el sentit del món. Però ara no, ara ens juga a la contra, això.
Exactament. Aleshores, si nosaltres no conscienciem a la gent o a les famílies de que cada vegada que veguin una escala l'han de pujar, la poden pujar i els beneficiarà la salut, si no penses, automàticament pujaràs per les mecàniques. Sí? Aleshores, una mica el que es tracta aquest llibre és de donar pistes o donar estratègies o maneres per com introduir l'activitat física en el teu dia a dia. Mm-hmm. I sobretot pensat en el dia a dia familiar, perquè també inclou els teus fills. De manera que si penses i t'organitzes una mica, l'activitat física es torna a introduir en l'hàbit diari de cadascú.
I encara no hem parlat ni d'anar al gimnàs, ni de fer una marató, ni de res de tot això. Coses que es poden incorporar de manera totalment natural, barata, que això és important, sí. I senzilla, no?
Sí, la idea és aquesta. La idea també és que per ser físicament actiu no cal que necessitis una hora del teu dia, perquè l'activitat física es pot fer acumulada. Sí? Amb adults, les recomanacions és fer 30 minuts d'activitat física moderada vigorosa.
Això és la recomanació de l'OMS, no?
Sí, es tracta de fer... Tu ho pots fer en 10 minuts. Per tant, si el dematí vens a la feina i no, vens amb cotxe perquè no pots fer-ho d'una altra manera, eh? I dones 10 minuts, un parell de toms, no? per al voltant de la feina abans d'entrar, ja ho tindràs. I si camines una miqueta més ràpid del teu ritme de passeig, doncs ja tens 10 minuts. Si a l'hora de dinar dines i després fas 10 minuts més, es tracta de fer canvis progressius. Normalment, quan fem canvis de cop, el més probable és que no sé el que dura cada persona, però el més probable és d'aquí 2 setmanes, un mes, tornis a... Exactament. Hem de pensar que mantenim en el temps el que per nosaltres és relativament fàcil d'integrar-ho en el nostre dia a dia. Mm-hmm. No? Si algú és molt complicat, o percebem com a complicat, no duraran el temps. Aleshores, no estem adquirint aquests beneficis saludables de ser físicament actius. No? O els tenim durant un mes i després parem. Per tant, qui vulgui anar al gimnàs, excel·lent que ho faci, però que hi ha moltes altres més opcions.
Oh, i tant. Sí, una cosa no treu l'altra. A més, sí. Hi ha gent que necessita anar al gimnàs perquè fan esports i entrena, sí. I fa coses, sí. Interessants, no? Quins són els enemics, precisament, o els amics del sedentarisme? Perquè parles molt, per exemple, del seure, seure i de les pantalles, sobretot, sí. No? El seure és una cosa que hem tingut a l'abast tota la vida, evidentment, com a éssers humans, però això de les pantalles no. Això de les pantalles és una cosa relativament nova. La televisió no tant, però ara hi ha pantalles a tot... De fet, les portem a sobre, les pantalles, no? Amb els mòbils, amb les tauletes i tot plegat, no?
Aquest és el gran repte que tenim. els canadencs i els australians recomanen que entre els 5 i els 17 anys el màxim que es pot passar assegut davant de pantalla són 2 hores al dia.
Bo,
el màxim, imagina't. Això amb nens i nenes adolescents de 5 a 17 anys, perquè està assegut i, a més, de forma ininterrompuda. Això vol dir que t'asseus i no t'aixeques per res. Doncs té beneficis... no té beneficis, no? Té conseqüències negatives per a la salut. Això entre els 5 i els 17 anys. Entre els 2 i els 4 anys es recomana...
Ara flipareu.
Es recomana que no hi hagi temps assegut de pantalla.
Zero.
Sí.
Res.
I del 0 a l'any, també. Zero de pantalla, perquè fixeu-vos...
Però si t'aparquem tots davant els crios, davant de la tele, la mínima que podem.
Què és el que fa les pantalles? Els nens amb aquestes edats, per norma, cada vegada es mouen més, no? Aprenen a caminar, aprenen a córrer. Per tant, si nosaltres els donem espai lliure, els hi potenciem, és a dir, els hi potenciem que no deixin de moure's, ells cada vegada es mouen més. Què és el que passa quan els hi posem una pantalla al davant? Mireu, els nens s'anestesien.
Es queden
allà asseguts.
Sí, sí.
Aleshores,
com la bava pel costat, els regalima.
Aleshores, fins als 4 anys recomanen no temps assegut en pantalla. Perdó, del 0 als 2. Del 2 als 4, potser una hora com a molt. Val? Una hora com a molt, disculpa. Mm-hmm. I dels 2 als 4 anys es recomana que si han d'estar asseguts a la trona del cotxe menjant no siguin més d'una hora seguit. Sí? Perquè el que és dolent és seure molta estona, però a més, ininterrompudament.
Ara jo estava pensant en com traslladar això perquè la gent que ens escolta pugui aplicar-ho al seu dia a dia, però ja estan sortint pistes de manera automàtica, perquè si dius no estàs assegut més d'una hora seguida, per exemple, això vol dir que si tenim una feina, que la majoria ho són, sedentàries, que se'ls manda una pantalla... Per exemple, aixecar-se cada 50 minuts i estar, no sé, anar al lavabo ni que sigui, o fer un passeig i de 5 minuts i tornar, ja marca una diferència important, sí. No? A banda d'això que deies abans, d'allò que deies de després de dinar, de 10 minuts al voltant de la feina i tot això,
Totalment.
Però a banda d'això.
Si una persona, hi ha dues persones, les dues persones s'asseuen 8 hores, un s'aixeca cada 2 hores i l'altre s'aixeca cada 30 minuts, és més saludable el que s'aixeca cada 30 minuts perquè interromp aquest temps assegut. Pensa que quan estem asseguts, l'activitat muscular és nul·la, no? Ara estem aquí asseguts. Només aixecar-nos i tornar-nos a seure sense anar enlloc, això ja fa que activi la musculatura. Per tant, el fet d'interrompre el temps assegut, ni que sigui un segon, ja és bo per la salut. Per tant, aquí es tracta de seure menys, però seure menys incrementant els breaks, que diem en anglès, no?, del temps assegut. Això és el primer pas. Després del que es tracta és de com pots substituir aquests trossets de temps assegut per moviment. Sí? És a dir, pots fer que cada vegada que t'aixequis, no?, potser aquí ara estem ben posats, ens aixequem, ens tornem a seure, però potser d'aquí mitja hora pots anar a pujar les escales al pis de dalt i tornes a pujar. Són 20 segons.
I el dormir?
El dormir, i això és important, és comportament sedentari, temps sedentari reparador. Aleshores, és molt important, i sobretot amb nens i adolescents, que aquest temps sigui el suficient perquè té un impacte negatiu sobre l'activitat física que farà l'endemà. Què ens passa si un dia no hem dormit gaire? L'endemà no tens o no et sents amb energia per fer activitat física. Amb els nens, nenes, adolescents, és exactament el mateix. Nosaltres parlem del patró de les 24 hores de moviment. Hi ha aquest patró de 60 minuts entre 5 i 17 anys de moderada vigorosa, això és molt important, però clar, això només compta un 5% del dia, de les 24 hores. Per tant, és important moure'ns, que és aquesta activitat d'intensitat light, no la subestimem, té beneficis saludables. I després hi ha l'activitat física moderada vigorosa. hi ha moltes poblacions, sobretot poblacions clíniques, que no, els resulta difícil fer activitat física moderada, vigorosa. No passa res. Substituïm temps sedentari per moviment, per activitat física d'intensitat suau, i hi ha molts beneficis saludables. I en els nens igual, però en els nens, nenes, adolescents, és important per l'efecte que té en la salut del moment, però sobretot per la creació d'hàbits. Si un noi o una noia de 15 anys estan habituats des dels 6 a estar moltes hores en pantalla, a no estar a l'aire lliure, a no disfrutar del moviment, a no fer aquesta activitat física moderada vigorosa, és molt més difícil modificar aquest hàbit, que a més després és probable que el continuï mantenint des de l'edat adulta, que no passi agafem nens i nenes de 6, 7, 8 anys, on ells, no, si tu crees l'hàbit, és molt més fàcil que el mantinguin. Per exemple, quantes vegades veiem a nens i nenes que poden caminar però que els seus pares el porten amb un cotxet? Mm-hmm. Els pares fem el que podem, no? Hem d'anar més ràpid. Exactament.
Sí, és que sempre la història sempre és aquesta. Sempre és per anar ràpid, per estar tranquils, sí, per no sé què, perquè no tenim temps. Sempre hi ha moltes raons, no?
Però hem de ser conscients de que quan estem fent això, que no en som de conscients, estem creant l'hàbit en els nostres fills i les nostres filles d'estar assegut. Sí? Reflexions.
Anna, que ens queda molt poc temps, ens queda un minut i mig, perquè el temps passa volant aquí també.
Ja ho veig.
Passa volant i al final... missatges clau, per tant. Moure's important, activitat física moderada, intensa, no cal fer bogeries, esport, el que és més important és moure's i ja està, vigilem amb les pantalles, intentem crear hàbits amb els nens des de ben petits, i ara estava pensant, mentre parles d'això, amb les escoles que ens tenen asseguts allà, hores i hores, que si mates, que si socials, que si química, que no sé què, quan seria molt fàcil que diguessin que cada hora aixequeu-vos, camineu 4 minuts i torneu, no? Ja s'instauraria un hàbit que tu que et quedaria per sempre, segurament, no? Us recomano moltíssim aquest llibre, perquè hem parlat de quatre pinzellades sobre el que hi ha aquí dins, editat per Eumo Editorial. Mou-te, la revolució de seure menys des de petits. Moltíssimes gràcies, doctora. Un plaer.
A vosaltres.
Doncs no tenim temps per res més, ho deixem aquí. Recordeu que havíem parlat dels aliments a l'estiu amb la Gina Estapé, amb alguna recepta que podeu recuperar al nostre Instagram. També amb l'Ester Vives, tres consells bàsics per cuidar la salut, la nostra, però també la del planeta. Hem acabat amb aquesta entrevista parlant de consells fonamentals, de coses que podem fer per millorar la salut i per evitar el sedentarisme, que és un enemic important de la bona salut. Avui el control tècnic, la Rosa Silloé. Recordeu que ens podeu recuperar el programa a través del web de Catalunya Ràdio, de Més Cat Ràdio, i que podeu seguir les nostres aportacions a través d'Instagram i el Twitter a @sansiestalvis. La setmana que ve tornem. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Fins ara.